Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego. La ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? 20 de novembre, avui fa 50 anys, la societat espanyola va saber que Franco havia mort. Però avui també és el Dia Mundial de la Infància, una data que ens recorda que totes les xiquetes i els xiquets tenen dret a créixer feliços i protegits i que, a més, tenen dret a ser escoltats. Una jornada per reivindicar que la infantesa s'hauria de viure allunyada de desigualtats i de violències. Repassem titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. El pacte constitucional no va comportar una condemna de la dictadura, és el que afirma Joan Morell, professor d'Història Contemporània, alias Enric Valor de Pego, ja jubilat. En el 50è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco, hem consultat Morell sobre per què actualment hi ha un avanç dels postulats que es defensaven durant el règim franquista i quina responsabilitat té l'escola sobre el suposat desconeixement d'aquest període de la història recent. En uns minuts descobrim la seva anàlisi. I parlarem també de la terra, d'agricultura, perquè ahir, com avançàvem, visitava Pego, concretament la cooperativa agrícola del municipi, el conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina. Escoltarem en quin context ho va fer i també doncs, quina és la situació del camp actualment al municipi. Pego recupera dissabte la millor versió de territori sonor de la mà de la gossa sorda. Dissabte al matí, a partir de les 11, a l'espai veïnal Toni Rivera realitzarà en directe el podcast Territori a Tornallom, un espai radiofònic especial que conduirà la veu del programa d'apunt dedicat a la música feta a casa i que l'actual direcció va decidir eliminar de la graella. Manuela Alandes, la veu de Territori Sonor, dura moltes temporades, serà la presentadora i parlarem amb ella en este informatiu.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Avui fa 50 anys d'este moment.
Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental.
50 anys des que Carlos Arias Navarro, aleshores president del govern, anunciava el 20 de novembre de 1975 que el dictador Francisco Franco havia mort. En este aniversari, Radio Pego ha consultat el professor d'Història Contemporània, ja jubilat d'Elies Enric Valor, Joan Morell, que va significar eixe moment per a la societat espanyola. La mort de Franco, tot i que previsible, va suposar un xoc per a la societat espanyola, és el que afirma Morell, que distingeix entre diferents sectors que van doncs, viure aquest moment com poden imaginar, també de diferent manera. En el franquista, en el sector franquista, la defunció va generar incertesa.
Per a la societat espanyola, la mort del Franco, encara que previsible, fou un xoc, però de diferents maneres. Per als sectors franquistes convençuts, còmplices, acomodats o simplement adaptats, genera incertesa perquè la defunció del dictador era vista com el final d'una etapa còmoda, com l'ha de definir un exministre d'Aznar, mantinguda per la força de la por, però difícilment sostenible i més tenint en compte que havia passat a Grècia i Portugal un any abans i per les exigències polítiques de l'Europa, del mercat comú, el que és actualment la Unió Europea, veritable fita que compartien tant franquistes com antifranquistes, encara que per interessos diferents.
El sector antifranquista va viure aquest moment amb esperances d'obertura.
Per als antifranquistes, la desaparició del dictador obria les possibilitats de transformar una societat sotmesa i atemorida en una societat més lliure, moderna i plural, que definien com a democràtica o més comúment com a europea. Però tots dos sectors van viure el dia de la mort del dictador i els mesos següents en una tensa calma.
El passat mig segle de la mort de Franco, en molts sectors de la societat es veu i es viu amb preocupació l'auge que viu l'extrema dreta hereva d'aquell règim i com el seu missatge és adoptat per un nombre important de joves. Està convençut el professor d'Història de l'IES, Enric Valor de Pego, que probablement a aquests joves no se'ls ha explicat bé a casa, no tant a l'escola, el que va suposar el règim franquista.
El franquisme va desaparèixer formalment per l'aprovació de la Constitució del 78, però el pacte constitucional no va comportar una condemna de la dictadura. És més, l'aplicació de la Constitució va ser realitzada per una administració sense depurar, que va tardar en assimilar el marc legal constitucional. La democratització de la societat espanyola va ser, per tant, lenta i en molts àmbits poc profunda, com es va demostrar, per exemple, en els intents de cop d'estat que van haver fins mitjans dels anys 80 del segle XX, o en el manicaïsme, com bé haurien de recordar els valencians, en el desenvolupament d'una administració descentralitzada conformada per les autonomies.
No obstant això, amb el temps, la democràcia constitucional va acabar consolidant-se i assolint objectius històrics.
Malgrat tot, la democràcia constitucional va acabar consolidant-se i assolint objectius històrics com entrar en la Unió Europea, en l'OTAN, per sobre d'una dura oposició, superant les assonades militars, les duríssimes reconversions industrials i la violència terrorista. Probablement la societat postfranquista era més madura del que ella mateixa pensava en 1975.
50 anys després, des de la perspectiva històrica, la transició des de la mort de Franco a la democràcia que coneixem avui no ha estat com podria semblar un procés lineal, senzill i impolut. I el problema radica, a parer del professor d'Història, en que la democratització espanyola es va fer sense una condemna formal del franquisme.
La democratització espanyola, reitere, es va fer sense, encara avui, una condemna formal del franquisme. I per a mi això és fonamental. A la dictadura se la critica actualment. Es publiquen llibres, s'estudia, es fan pel·lícules, simpòsiums, es canvien noms de carrers, però no hi ha, encara avui, una condemna unànime, contundent, i creïble del conjunt dels partits polítics parlamentaris, inclús d'aquells que inclús poden governar.
Ressalta Morell que, a més de la falta d'una condemna general, avui en dia es mantenen algunes lleis i sentències preconstitucionals i franquistes, a no ser que hagin estat explícitament derogades o il·legalitzades. Recorda també que els actes que honoraven el dictador s'han repetit. De fet, avui mateix, estimat de la Valldigna, s'oficiarà una missa en record de Franco i de Primo de Rivera. Lamenta Morell que Espanya actue amb tanta lentitud i tanta discontinuïtat per fer allò que altres democràcies postfeixistes van fer immediatament quan assumiren el poder.
Algunes lleis i sentències preconstitucionals i franquistes, a no ser que hagin estat explícitament derogades o il·legalitzades, es mantenen avui en dia. Els actes que honoraven el dictador s'han repetit i són legals associacions franquistes. per exemple. Haurien d'esperar a les lleis de memòria històrica i de memòria democràtica per a iniciar el desmantellament del franquisme supervivent, com han sigut l'exhumació del cos del dictador d'un monument oficial, el desmantellament del Valle de los Caídos i que l'Estat assumisca la responsabilitat de recuperar els cossos dels assassinats pel franquisme durant la Guerra Civil i la dictadura. Tanta lentitud i tanta discontinuïtat per fer allò que altres democràcies postfeixistes van fer immediatament quan assumiren el poder ha tingut l'efecte de permetre l'aparició de partits polítics que assumeixen el franquisme, sense perjudicis, com una etapa positiva. Allò de que en Franco se vivia mejor, ahí està la cosa. Si la democràcia no l'ha condemnat formalment, per què els que van viure còmodament han de renunciar a la seva memòria? Aquesta és la postura que jo crec que defensen molts dels partits polítics i dels alborotadores, que diuen ara, que postulen una posició franquista actualment.
I no està d'acord el professor d'Història Contemporània en l'afirmació que hi ha desconeixement sobre l'etapa franquista per l'escola. Assegura Joan Morell que és un mite. Més bé, situa la responsabilitat de la transmissió en les famílies.
La qüestió del desconeixement del franquisme en l'escola, o per culpa de l'escola, és un mite. Les generacions més joves certament no han viscut el franquisme i, per tant, el seu coneixement ha de venir per la família i l'entorn i per l'escola. Respecte a la transmissió de la memòria en l'àmbit familiar, una cosa que no és sol comentar és el silenci que gran part de les famílies, sobretot de les que van patir algun tipus de repressió, van imposar sobre els fills. També les famílies que eren més bé indiferents que per pura supervivència varen imposar el silenci a seus fills, clar. Això és un aspecte que quan fas entrevistes a nets de represaliats conten. És a dir, moltes vegades els nets descobreixen que els seus familiars havien sigut represaliats perquè la família els havia amagat tot o per comentaris d'altres persones. La família havia silenciat tot el procés per pura supervivència. A mi no m'expliquen res. El dolor s'amaga per sobreviure, diuen els nets.
Un cas diferent és la transmissió en les famílies del bàndol franquista.
En canvi, en les famílies franquistes, sobretot les que tenien algun familiar assassinat, van mantenir la memòria viva, privadament i pública, com es pot veure en els monuments que encara avui hi ha als cementeris i a les façanes d'algunes esglésies. O sigui que hi ha una desmemòria per part dels sectors dels represaliats i una memòria permanent en els sectors dels franquistes, dels socials més franquistes.
Aquesta fractura de la transmissió de la memòria intergeneracional ha abocat en l'escola la responsabilitat de, segons explica Morell, donar a conèixer la dictadura i fer comprendre el que va significar. Una tasca assegura que és enorme i que no és fàcil perquè l'escola no compta amb tot el suport social i polític de condemna de la dictadura, com comentava anteriorment. També apunta l'expert que en el currículum d'Història Contemporània de quart d'ESO, de primer de batxillerat humanístic i de segon de batxillerat està inclosa la Guerra Civil i la dictadura, tot i que siga al final una circumstància que no creu que siga el principal problema amb este assumpte.
Aquesta fractura de la transmissió de la memòria intergeneracional ha abocat en l'escola la responsabilitat de donar a conèixer la dictadura i fer comprendre el que va significar. Quasi res. Una tasca enorme que no és fàcil perquè l'escola no compta amb tot el suport social i polític de condemna de la dictadura. La ubicació del currículum a final del temari no és el principal problema. Els cursos en els que la dictadura i el franquisme estan en els currículums són quart de l'ESO, primer de batxillerat de la branca humanística, i segon de batxillerat, per tant, estar està. I encara que es doni amb pressa, presses parcialment, el compliment d'una programació estàndard del curs permet impartir-la i inclús complementar-la amb activitats extraescolars. A més, la llibertat de càtedra de cada professor permet introduir-lo quan crega convenient, però també igualment obviar-lo. Per tant, caldria no responsabilitzar tant a l'escola del seu aparent desconeixement i fixar l'anàlisi en tots nosaltres, en tota la societat espanyola, que durant molt temps hem assumit que la democràcia es va instaurar a un cost que, quan es va aprovar la Constitució, desconeixien. És a dir, quan es va aprovar la Constitució, jo crec que tot el món va estar molt content, molt satisfet, o gran part va estar molt content, molt satisfet, però desconeixien veritablement les conseqüències del pacte constitucional, cosa que estem veient, per exemple, ara. O sigui, aquesta tardança en les lleis de memòria de pràcticament 30 anys, quasi 40 anys, des de la mort del dictador, per a què pogueren assumir-se alguns fets com l'excavació de les fosses, etc. Això no és conseqüència de l'escola, això és conseqüència d'uns pactes, uns acords que es van prendre per a poder aprovar la Constitució que bueno, alguns partits polítics van signar i això, pues, no sé, és un dels costos que ara estem veient.
Els informatius a Ràdio Pego.
La crisi agrícola fa almenys dos decennis que es va instal·lar a la Comunitat Valenciana arrossegada per diversos factors. Competència exterior, relleu generacional i molta gent també veu com un element que n'ha contribuït al minifundisme característic de les nostres terres. Una anàlisi que comparteix el president de la Cooperativa Agrícola de Pego, Pepe Pastor.
Realitat del camp de les nostres comarques. Reduïda dimensió parcel·lària, parcel·les a volar molt vell, envelliment, no n'hi ha relleu, no n'hi ha professionals, els preus de l'insumos agrícola s'han anat pels núvols, tot això ho sabem. Noves plagues, reducció d'efectes sanitaris, competència de tercers països, això ho sabem i ahir n'hi ha factors que nosaltres podem actuar, altres no podem fer res. I damunt, la gran majoria de socis propietaris de les terres no són llauradors, són romàntics, molts són romàntics, quasi tots. Tot això que porta? Pues, falta d'il·lusió, degut als baixos ingressos, conseqüència, l'abandon de cultius, que és d'això, per molta gent s'ha jubilat, els fills no van a la terra i diuen, aire, jo de romàntic no tinc res.
D'aquestes qüestions parlava ahir durant la visita que va realitzar el conseller d'Agricultura, Aigua, Pesca i Ramaderia, Miguel Barrachina, a Copego. També hi van estar presents l'alcalde Enrique Moll i els regidors Ricardo Sendra i Laura Castellà. Les claus perquè l'agricultura torne o continua sent rentable les exposava també el president de Copego.
Què representa 5 cèntims per quilo? Pues, igual de producció, tenim més ingressos, igual de gastos, més beneficis, no? 5 centímetres, doncs. Estic parlant d'una escala diminuta. I 50 euros menys de gastos per faneca? Pues també, pues, igual de producció, igual d'ingressos, menys gastos, un poc més de beneficis. I produir 50 robes més per faneca? Al mateix preu, mateixos gastos, més ingressos, més beneficis. I si sumes els tres factors? És això, multipliques molt bé. Que això representa vora 300 euros per faneca, vora 3.600 euros per hectàrea, que és de ser rentable econòmicament a estar quasi sobrevivint. Pues augmentant producció, augmentant la qualitat del producte i rebaixant gastos, que és mecanitzar, plantacions noves i bon control fitosanitari adequat. En això ja tenim, ja rentable l'agricultura, menys no sé què tonto que és. En això ja és.
Les solucions que es posen damunt la taula des de la Cooperativa Agrícola de Pego són realistes, són aquelles que estan al seu abast, perquè la resta, com comentava Pepe Pastor, doncs no depenen directament d'una entitat com és la cooperativa. I passen per aquestes qüestions.
Dins d'esta dinàmica, anem pegant-li, buscant solucions, perquè estem en un bucle que anem pegant-li voltes i no arribem a ningun puesto. Però quan busquem una solució, siguem realistes. Tenim que sempre pensar en mons que nosaltres puguem crear, un futur que nosaltres puguem crear. No a les importacions de Sud-àfrica, che, això no podem fer-ho. Che, fitosanitaris no poden posar-se certs. N'hi ha certes coses que nosaltres no podem actuar. Però en altres sí, podem actuar en les que nosaltres podem. Premisses, que sigui un projecte global i de futur. Tenim dues àrees de treball. Donar major valor añadit. Això és un tema que avui no es posaré, està ahí, però es treballa, n'hi ha que donar-li major valor añadit a la producció i reduir costos i augmentar la producció. En aquest punt nosaltres podem actuar. En l'altre també, però avui anem a recalcar el punt de baix. Reducció de costos i augment de producció. Objectiu, modernitzar, mecanitzar i optimitzar les explotacions dels nostres socis. Això ho tenim claríssim tots. Però per arribar a aquest objectiu, què hem de fer? Pues fer parcel·les de majors dimensions. Reinventar-nos les estructures agràries que tenim. Si no actuem, quin futur ens espera? Pues ja ho sabeu, és així. No n'hi ha altre. No obtindre ningú benefici de la nostra propietat, añadir costos damunt a mantindre la neta i totes les històries, reduir el valor del nostre patrimoni, perquè no val el mateix una terra abandonada a no ser que vagin a construir, això és a part, però oblidem-nos de la construcció, que tindrà una en plena producció que és rentable econòmicament. Quins problemes podem donar solució? A la reduïda dimensió parcel·lària? Sí, que fem-nos el cap en buscar parcel·les de major dimensió per abaratar costos. Cada una té la seva resposta. Parcel·les en arbolat molt vell, plantacions joves, augmentem la producció. Ja tenim més quilos per fanecar. No n'hi ha relleu, pues, joves que es claven en agricultura baixarien la tassa de paro que tenim. En joves, perquè el paro en joventut és tremendo. Per què no actuen així dins? Donem-los una solució a aquestes persones. No n'hi ha professionals, pues, incorporem mà d'obra molt qualificada per a millorar la qualitat dels productes i augmentar la producció, sempre i quan tinguem unes majors dimensions. Perquè un tècnic no pot anar a una parcel·la d'una fanecaeta. Va, sí, però el moment d'actuar és impossible. Tenim que crear aquesta estructura parcel·lària més gran.
El conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina, parlava de les iniciatives de gestió en comú que assegura que milloren les estructures agràries i lluiten contra l'abandonament de terres perquè milloren la competitivitat i les estructures productives. Barrachina posava també en valor el cas de la iniciativa en comú Marina Alta, impulsada per Coopego des d'abril del 2019 i nascuda del projecte Grup Operatiu Innoland. Esta iniciativa va comptar amb el suport de cooperatives agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, NECOP, Fundació CaixaMar i la Universitat Politècnica de València. Escoltarem un fragment del que va exposar el conseller, tot i que el so, hem d'advertir, no és el millor.
Però com el guant de TV, tenim una obligació pendent de... Ahí, pues una cosilla que tenía IGC, esas obligaciones no están desarrolladas, la iniciativa de gestión conjunta. Lo llevamos en un departamento donde el problema de Pego Tal es como el de toda la comunidad valenciana, pero multiplicado por 5. Ahí ponías en las PP, en las imágenes, que el propietario medio tiene aquí 12 fanecales, ¿no? Pues una hectárea. El propietario medio valenciano, que es minifundista, al nivel de Galicia, es que ahí es Carundo, somos el minifundio mayor de España, tiene la media de 5 hectáreas, que es 1. Es el problema que tenemos en todas partes multiplicado por 100. Tú dices una cosa bien, que es decir, oye, lo del minifundio no nos tiene que avergonzar, es decir, la estructura nuestra social tiene que ver con la propiedad de tierra. En Andalucía había uno que tenía una propiedad muy grande, latifundios y mil temporeros que trabajaban para él. Un señorito con un pasoplón y los demás con uno. Aquí no, que hay un cierto equilibrio y todo el mundo tenía lo que podía trabajar. Hoy en día eso está fuera de mercado. Hacen falta dos cosas: dimensión y modernización. Y de hecho, cuando vienen aquí fondos de inversión, que me quieren dar, no sé. Cuando vienen fondos de inversión y compran tierra, no es para hacernos ningún regalo, es para ganar. Vienen, compran. Hacen la dimensión adecuada y dan dinero, no son una ONG. Nosotros, decía el departamento de Mariana, es nuestra superdirectora de Agricultura y Ganadería, y Juan Planéis, el director territorial de nuestra provincia de Alicante. Nosotros hemos sacado para los chavales, para jóvenes, y uno de los objetivos es la dimensión. Es decir, el chaval que se ha presentado solo se puede presentar en cítrico con un mínimo de 5 hectáreas, entre 5 y 6 hectáreas dependiendo de la variedad. Y se han presentado 677 cumpliendo, es decir, y para arroz creo que pues, otras 5 hectáreas. Cada unidad de trabajo agrario es en función de aquello que te permite llegar a fin de mes y vivir. Es decir, yo soy de los románticos, porque también tengo campo, pero los queremos profesionales. Y queremos que tengan propiedad, pero que se dediquen a eso.
Doncs ja ho escoltàvem, també han apostat per aquesta regeneració del camp i Barrachina també parlava o posava l'accent en que la IGC Marina Alta ha complit amb dos objectius fonamentals per a garantir el futur del Camp Valencià. Per un costat, ha reactivat parcel·les abandonades o en estat de semiabandonament gràcies a projectes de reestructuració i reconversió cap a models més rentables i, per una altra banda, ha contribuït a mantindre i a reforçar l'economia local generant ocupació i activitat al municipi.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Ahir, a la vesprada, la Gossa Sorda ens sorprenia informant que este dissabte 22 de novembre estaran a l'espai veïnal Toni Rivera. En este cas, no oferiran un concert, sinó que han organitzat la realització d'un podcast en directe que conduirà la comunicòloga Manuela Alandes, qui va estar durant un grapat de temporades al capdavant de Territori Sonor, el programa dedicat a la música valenciana a la sintonia d'Apunt. Durant Territori a Tornallom, així s'ha batejat el programa, que es durà a terme dissabte, la Gossa Sorda parlarà amb Manuela Alandes sobre la gira de tornada. El qualifiquen com un podcast especial i expliquen que l'estan preparant amb els amics del mític programa valencià Territori Sonor. I és que, a més de Manuela Alandes, també estarà la presentadora de l'última etapa del programa, Isa Monzó, però i també estaran els periodistes que tenien seccions com Guillem Nicolàs, Ferran Toledo i Arnau Muria. I en aquests moments tenim comunicació amb Manuela Alandes, que a més de ser presentadora i directora de Territori Sonor durant molts anys, és cantant, guionista, entre d'altres. Molt bon dia, Manuela.
Molt bon dia, Sara, i aprofite per a saludar a tot el poble de Pego i la contorna.
Pues moltes gràcies. En primer lloc, enhorabona per esta iniciativa, perquè, Manuela, explica'ns de qui va partir esta idea de Territori a Tornallom i com ho esteu vivint tu i la resta de l'equip de Territori Sonor, perquè este projecte, en certa manera, és un homenatge a aquest espai radiofònic que donava veu a tants i tants grups de música del País Valencià, que era un aparador on fixar-se en les novetats, en les noves tendències, les cites en directe i molts altres aspectes. Un espai que podríem dir també ha estat incòmode per a la nova direcció d'Apunt, que només va poder i va prescindir i el va traure de la graella. Per tant, podríem dir que dissabte hi ha una doble tornada, la de la Gossa Sorda i la de Territori Sonor, encara que siga de manera temporal.
Seria el programa que haguerem fet si haguerem tingut l'oportunitat de la Ràdio Pública Valenciana, però com no hi ha aquesta oportunitat, la idea va partir de la mateixa la Gossa Sorda. Sara, van comunicar amb mi, em van preguntar si me veia, jo vaig dir que encantada, ho vaig proposar a l'equip de redacció, i també Arnau, que era el tècnic, van dir tots que sí a la primeríssima i allà que anem amb AudioSite, que seran els encarregats també de tot l'apartat tècnic, i tu deies No hi ha música en directe, no és un concert, però sí que hi ha música en directe, avise. I hi haurà temes en acústic, com passava a l'estudi de Territori Sonor.
Efectivament.
O sigui que alguna coseta hi haurà. Extra. Sobretot extra. És com una trobada. Aprofitarem, com feien quan alguna banda treia alguna novetat, en aquest cas la gran novetat és que tornen, i aprofitarem per a fer un recorregut per la seva història i acabant en A Tornallom i esta gira superexitosa de La Gossa Sorda. Així que qui vulga saber en primera persona, després el compartirem i tant, sencer, però estar allí és dir, jo vaig estar aquest dia a Pego, aquest dissabte 22 a l'Espai Veïnal Toni Rivera, i ho vaig viure en directe, que això sempre és una aportació cultural i un estímul mental i musical, en aquest cas, sobretot.
Uh-huh, efectivament. Manuela, com a experta, com valores la tornada als escenaris de La Gossa Sorda?
Primer, era com una demanda que s'estava produint des de fa 10 anys, una dècada de crits per totes les xarxes, quan tornarà La Gossa Sorda, quan tornarà La Gossa Sorda, i quan més falta feia, ha tornat, perquè vivim en uns moments d'incertesa cultural, no són moments fàcils per a la cultura valenciana, per a la nostra llengua, per a la nostra realitat política, i en aquests moments necessitem la música com a aquest suport emocional, mental, acompanyament, saber que estan ahí, i a més amb una reivindicació. Jo crec que durant un dia, que s'allargarà més durant tota la promoció i després amb els concerts, ens han arrencat un somriure i unes ganes de dir ai que bé, i que la música que un grup, que la teua banda preferida pot ser, diga això, és molt bonic, que és com remoure sentiments, remoure records i afegir-ne un nou, que és A Tornallom. O sigui, que aquest retorn és un somni per a moltes persones que pensaven que ja no passaria, i és una pedra per animar a la gent a continuar fent cançons en la nostra llengua, crec jo.
Mm-hmm. Tornant al programa, estàs demanant a la gent que participe en el podcast traslladant allò que voldríem preguntar-li a La Gossa Sorda. No sé si ja teniu un bon grapat de curiosos i curioses.
Totes les preguntes, Sara.
Ai, aleshores com ho faràs? Les posaràs en un paperet?
Perquè la primera, la que segur que farem, segur que farem, és la que tinga més likes, més m'agrada. I això va segur, a banda té premi. I la resta, ja veurem, Sara, haureu d'estar ahí per a comprovar si les fem, si no les fem, si aquella l'entriada o l'altra de cap allà, no.
Clar, perquè vosaltres segur que ja en tindríeu moltes.
Ja en tenim moltes, en tenim moltíssimes. Tenim per a molt de podcast, i després recordem que allí també hi ha festa després, musiqueta, i barra, i merchandatge. O sigui que les preguntes es poden allargar, però sí que hi ha molt interessants. No et diré quina és la que a mi m'ha sorprès, però perquè és una cosa personal, però sí que la que més m'agrada la fem segur. Uh-huh. Per descomptat, i a més em porta dos entrades per al concert de la gira que trien.
Doncs és un molt bon regal. Sí. Sí, sobretot quan es van esgotar en un no-res, aquestes entrades.
Sí.
Tornes a posar-te davant d'un micro per a presentar i dirigir Territori a Tornallom, i ho fas en directe, que no es viu igual que a l'estudi, això s'ha de dir. Sí. Estàs nerviosa?
Sí, perquè damunt, no sé si ho notaràs, ho notareu, em pilla una miqueta refredada, perquè justet, que els dies com té l'any, i l'he d'agafar ara. És el nervi del directe que sempre existeix, i el nervi de pensar que fa molt de temps que no presento un programa de ràdio. El que passa que qui ho porta dins ho té. Aleshores, jo crec que quan m'assega allí em poses cascos. Veig a La Gossa al complet. Els meus companys i companyes, serà... És tan bonic que ja estic avorrona mentre us poseu compte. Aleshores, viure-ho en directe, se'm posa un somriure i és com l'inici d'alguna cosa bonica que passarà. Sí que tinc nervis, però els controlaré.
Segur que sí, que tens moltes taules i això també es nota. Manuela Landes, per acabar, algun missatge més per a l'audiència de Ràdio Pego?
Per favor, Pego, animeu-vos. després algú us ho contarà i direu quina ràbia que no vaig estar allí i aquest matí de dissabte. Ha vingut la fresqueta, abrigueu-vos, poseu-vos un bon calcetí, perquè ja sabeu que fa fred i el fred entra pels peus, però la música sempre escalfa l'ànima i és un esdeveniment que sols passarà una vegada. I més que el traslladem allí, vos recomano que vingueu, serà un moment de germanor, de música, de cultura i d'aprenentatge. I vull donar les gràcies a la Gossa Sorda per confiar en mi per a fer-ho. I crec que ens ho passarem molt, molt bé. Serà distendit i el públic que estigui allí, clar, també pot participar. Vos ho avance ara.
Doncs gràcies, moltes gràcies per aquests avançaments i per haver atès la nostra telefonada, la de la Ràdio Pública Municipal. Una abraçada, Manuela.
Una abraçada a vosaltres i molt bon dia. Ens veiem dissabte, recordeu, a les 11.
Adéu.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
I avui, 5 dies abans que es commemore el Dia Mundial per l'eliminació de la violència contra les dones, el grup de dones Cabal ha eixit al mercat, com ja ve sent tradicional, per a realitzar la 15a campanya de vacunació contra la violència masclista. Esta campanya, coordinada pel grup feminista de Dénia Màtria, convida la societat a adquirir 3 compromisos. Un, el de desenvolupar les relacions en igualtat amb les persones de l'entorn i sense estereotips que denigren la dona. Un segon compromís, el de pensar 2 vegades quan una persona s'enfada per a no resoldre els problemes amb violència. I en tercer lloc, un compromís a actuar davant d'actes de violència de gènere denunciant-los perquè la violència mai és privada. I pel que fa a la previsió meteorològica, avui tindrem el cel ras, el que resta de dia, temperatures més fresques, ja ho heu notat, 9 graus de mínima, 16 de màxima, i el vent que bufa al voltant de 10 km per hora i després pujarà un poquet la intensitat, es quedaran els 15 i bufarà de ponent. Per a demà divendres continuarem amb el cel ras durant tota la jornada i temperatures un poc més baixes que les d'avui, entre els 8 graus de mínima i els 15 de màxima. Tindrem més vent de matinada i pel matí 25-20 km per hora, primer de ponent i després de component nord. Eixe vent baixarà un poquet a les hores centrals del dia, estarà al voltant dels 10 km per hora, bufarà de noroest i després tornarà de vesprada a nit a bufar més fort i de ponent. De fet, ja demà activat l'avís groc per fenòmens costaners perquè pot haver vents de noroest de 50 a 60 km per hora, força set, amb onades que poden estar entre els 2 i 3 metres a la costa de la Marina Alta i també de la Safor. Per a dissabte continuarem amb aquest cel clar i temperatures més baixes pel que fa a les mínimes, es mantenen les màximes, 7 de mínima, 15 de màxima i el vent començarà a baixar d'intensitat a partir del migdia i serà variable però estarà entre oest i nord-oest. Això és tot per avui. Moltes gràcies per estar ahir a l'altra banda, informar-se amb nosaltres. I, doncs, com cada dia, confiem que acabeu de passar molt, molt bé la vesprada i ens retrobem demà. Adéu.